El govern no descarta prorrogar els pressupostos actuals fins a les eleccions autonòmiques de 2027 si no aconsegueix els suports necessaris. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Dos mesos després d'aprovar els de 2025, s'estan elaborant ja els comptes autonòmics per l'any que ve. L'objectiu, diu el portaveu del govern, Antoni Costa, és aprovar-los abans que acabi l'any. Tot i això, preveu la possibilitat de prorrogar-los si Vots, que enguany els ha donat suport, eleva les seves exigències.
Són prorrogables fins a maig del 2027, si fos necessari. Conclusió. S'intenció del govern és aprovar els pressupostos pel 2026 perquè són beneficiosos pels ciutadans de les Illes Balears. Però si no s'aprovassin, tampoc passarà res. Gestionarem uns pressupostos prorrogats i punt.
Costa és conscient que s'hauran de negociar, però preveu que sigui una tasca més fàcil que enguany. La política marca l'actualitat d'aquest divendres, dia 12 de setembre, que està marcada també per l'advertència que fa l'ONG Caminando Fronteras, Margalida Vidal.
El col·lectiu assegura que l'agost ha estat un mes molt complicat en la ruta migratòria entre Algèria i les Illes, amb una quarantena de migrants desapareguts i una víctima mortal. L'activista Elena Maleno, de visita avui a Palma, assegura que la ruta algeriana és l'únic única de l'estat espanyol en què viatgen persones procedents dels països de la Banya d'Àfrica.
Augmenta el nombre de passatgers als aeroports de les Balears.
Aquest agost n'han rebut un 1,8% més que el mateix mes de l'any passat. El que més ha crescut és el de Palma, mentre que el de Menorca es manté en comparació fa un any. També han augmentat els preus dels vols, s'encareixen un 20% els internacionals i un 13% els estatals, segons l'Institut Nacional d'Estadística. El president de l'Associació d'Agències de Viatges, Pedro Fiol, assegura que ha repercutit això en els serveis complementaris.
Podem comprendre que ha estat una de les temporades més cares de la seqüència històrica. La demanda de serveis complementaris, sobretot ja s'ha vist en restauració, excursions, activitats, s'ha ressentit degut a que el pressupost dels nostres clients, evidentment, no ha arribat per poder fer aquesta oferta complementària.
I els pares i mares dels infants de 5a i 6a de primària del Col·legi Maria Antònia Salvà de Son Sardina continuaran en peu de guerra fins que el mestre condemnat per assetjament a un menor no abandoni el centre educatiu.
Estan reunits amb l'Associació de Famílies de l'Alumnat a l'escola des de les 5 de l'hora baixa. Consideren que les mesures adoptades per educació, com deixar el mestre fent suport i no de tutor, i valora fer-li una avaluació psicològica, són insuficients. Per això, la setmana que ve tampoc duran els fills a l'escola.
Tot d'una connectarem amb el centre per saber com va aquesta reunió i també serem al Port de Mahona. En aquesta hora comença una protesta en contra del procés de privatització d'amarraments.
Està convocada per l'associació Adjoncat. Reclamen que s'aturi el procés d'autoritat portuària perquè creuen que la privatització expulsarà els residents i beneficiarà més el lloguer turístic al port. Temen que les empreses privades hagin de fer grans inversions i que pugin els preus dels amarraments.
I la jutgessa que instrueix la causa sobre la Dana per part de la Generalitat Valenciana eleva a 229 el nombre de víctimes mortals.
És una més que la que es consideraven fins ara. S'ha afegit al recompte el nadó de la dona embarassada de 6 mesos que va perdre la vida en les Riuades. Això el mateix dia que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat una remodelació del govern. Dia 5 de novembre deixarà el càrrec el vicepresident segon, Francisco José Gan Pampols, que ha estat l'encarregat de la reconstrucció després de la Dana.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal torna a jugar Toni Tenerife a casa a partir de les 9 del vespre.
Així és, ho farà Son Mos davant el Córdoba, aquí revelació a l'inici del campionat, en partit corresponent a la tercera jornada de Lliga. Si guanya avui, el conjunt de Vadillo es posaria com a líder de la competició.
I a les portes del cap de setmana, sapiguen quin temps ens espera. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. I d'un cap de setmana tranquil i pràcticament podríem dir d'estiu, també, amb alguns matisos, però ara ho comentam. Demà tindrem bastant de sol, això sí, amb l'arribada d'alguns intervals de núvols de tipus alt, també poden tenir qualque nigulat baix, però en general dominarà més el sol per damunt dels núvols. I les temperatures, que avui han baixat qualque grau en alguns punts, demà tornen a pujar, màximes que poden arribar a fregar els 33, a punts de Mallorca i d'Eivissa, sobretot, però aquest matís que t'ho comentava ve de la mà del vent, perquè avui la hem notat una miqueta més de xaloc i demà tornarà a bufar. No bufarà amb molta intensitat, serà entre fluix i moderat, però si fèiem comptes d'anar a les platges situades en aquestes costes exposades al vent de xaloc o de llevant, sí que notarem la mà una miqueta més tranquil·la i també notarem un aire una miqueta més fresquet. Però, a la resta, en principi, tindrem unes condicions de més tranquil·litat i farà més bon sortir a navegar o anar a la platja.
Gràcies, Dani. I a aquesta hora comença l'acte central de la Diada de Mallorca, la gala dels Premis, Honor i Distinció del Consell de Mallorca.
S'atorgaran 13 medalles d'honor i gratitud, 9 premis Jaume II, un fill adoptiu i 2 de predilectes. Entre les distincions hi ha el doctor Joan Carulla, l'expresident Francesc Antic, que va morir enguany, les germanetes dels pobres, entre d'altres.
Serem en directe al Teatre Principal, on se celebra en aquests moments aquesta gala, i també repassarem, com cada divendres, les estrenes cinematogràfiques. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El govern no descarta prorrogar els pressupostos actuals fins que arribin les eleccions autonòmiques del maig de 2027 si no aconsegueixen els suports necessaris. Així ho ha assegurat el portaveu, Antoni Costa, qui ha explicat que 2 mesos després d'aprovar els de 2025 s'estan elaborant els comptes autonòmics per l'any que ve en el termini i en forma legals amb l'objectiu d'aprovar-los abans que acabi l'any. Tot i això, preveuen la possibilitat de prorrogar-los si vots que enguany els ha acabat donant suport eleva les seves exigències.
La voluntat de l'executiu és negociar i arribar a acords per poder tirar endavant els comptes. Tot i això, en cas de no tenir els suports necessaris per aprovar-los, el conseller d'Economia, Antoni Costa, diu que els que s'han aprovat in extremis aquest estiu poden servir fins a les pròximes eleccions autonòmiques previstes per la primavera d'aquí 2 anys.
Són prorrogables fins a maig del 2027, si fos necessari. Conclusió. La intenció del govern és aprovar els pressupostos pel 2026 perquè són beneficiosos pels ciutadans de les Illes Balears. Però si no s'aprovassin, tampoc passarà res. Gestionarem uns pressupostos prorrogats i punt.
Tot i això, Costa és optimista i no ho veu tan difícil com l'any passat. Assegura que Vox, que els ha donat suport enguany, és conscient que aquesta vegada aprovar uns pressupostos no és ja una prioritat per al govern i, per tant, elevar el preu dels seus vots no li servirà de res. L'executiu recorda que ja s'ha aprovat l'ordre de confecció dels nous comptes, que tindran un sostre de despesa més elevat que els pressupostos actuals, que és de més de 6.500 milions d'euros.
I no deixant de parlar del govern, perquè avui ha posat xifres sobre la taula Paula, estimacions sobre migració. L'executiu augura que a final d'any hauran arribat més de 10.000 migrants a les Balears, això perquè en aquests moments ja ha superat la barrera dels 5.000 en què va tancar el 2024. Concretament ja són més de 5.160 les persones migrants arribades a les Balears de manera irregular. De nou han estat interceptades aquest matí a Formentera al camí de l'Estufador. L'executiu s'aferra precisament a les dades per exigir al govern central que modifiqui les polítiques migratòries i prioritzi la ruta balear.
La primera petició és que restableixi les relacions diplomàtiques amb Algèria perquè lluiten de valent contra les màfies. Segons Costa, és insultant per a les Balears que aquesta setmana el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ignorés la ruta mediterrània quan el PP el va interpel·lar al Congrés dels Diputats. Paral·lelament, l'altra guerra del govern, que en aquests moments es lluita sobretot en els tribunals, es demana obertament al Ministeri d'Infància que torni a refer el decret de contingència migratòria que acaba de negar a les Balears.
En el conjunt d'Espanya, els migrants que arriben han caigut un 36%. Crec recordar que va dir, quan a les Illes Balears han augmentat un 84%. La pregunta que mos formula més el ministre Marlaska se n'enriu de naltros? Pretén enriure-se'n de naltros? El govern d'Espanya, que és qui té la competència, actuï ja. Li hem donat moltes, hem fet moltes propostes en aquest sentit.
Tot això quan l'ONG Caminando Fronteras assegura que l'agost ha estat un mes molt complicat en la ruta migratòria entre Algèria i les illes, ja que té constància que en la segona quinzena del mes passat han arribat 5 barques procedent de la ruta algeriana amb el manco 45 migrants desapareguts i una víctima mortal. L'entitat assegura que la ruta algeriana Mediterrània és l'única de l'estat espanyol en què viatgen persones procedent dels països de la banya d'Àfrica.
En una de les barques detectades a la deriva pel col·lectiu hi ha tres persones desaparegudes i el cadàver d'un jove que roman a Mallorca. Caminando Fronteras també té constància de la desaparició de 12 persones més i d'una altra embarcació amb tots els tripulants desapareguts, un total de 25. La fundadora del col·lectiu, Elena Maleno, assegura que cada vegada viatgen en pitjors condicions més precàries.
Quan una persona que ha passat, que sale de Somàlia, que passa per Líbia, que passa per Túnez, que ha passat per tantes coses, se tiene que montar una patera en Argelia, a lo mejor lo que ve es que le está la gendarmería pisando los talones y no ve que hay mala meteorología, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad de las personas que se están montando en la embarcación hacen que también la ruta migratoria sea muy peligrosa.
Maleno, que aquestes setmanes a les Balears de visita i avui ha participat en un curs universitari a la UIB, ha alertat que les illes, sobretot a Formentera, manquen mitjans per atendre les persones que arriben dels països del sud.
Había tres médicos en urgencia en Formentera. Si llega una embarcación con personas que han tenido procesos de deshidratación o personas que tienen problemas de salud por ese viaje, te quedas sin los tres médicos de urgencias en Formentera. Pero es que no hay manera de tener más médicos porque los médicos no pueden vivir.
Segons la defensora dels drets humans, la solució al drama migratori no passa perquè Frontex freni l'arribada d'embarcacions, tal com ha plantejat el govern de Marga Proens.
Precisament, la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un altre cadàver a la costa de Formentera, tot apunta Elena Trinidad, que podria ser d'una persona migrant.
El cadàver va aparèixer dimecres a una zona de la platja de Migjorn, segons ha informat la Benemèrita. El que s'han trobat són les restes òssies perquè el cos es trobava en avançat estat de descomposició. L'han traslladat al tanatori per fer-li l'autòpsia i així tracta de tenir més informació sobre les causes de la mort, tot i que es pensa que la seva identificació pot ser complicada a causa del seu estat. A la mar i a la costa de les Illes ja han aparegut 39 cadàvers, probablement de persones migrants, aquest 2020. 25, 15 dels quals a Formentera.
I la Policia Nacional ha detingut dues persones per patronejar barques amb migrants fins a Mallorca. Segons les investigacions, són membres d'organitzacions criminals dedicades a la migració clandestina de les costes algerianes a Mallorca i es troben ubicades a la zona d'Elis.
Aquestes organitzacions estan compostes pels aconseguidors, que són aquelles persones que ofereixen el viatge a Espanya en embarcació per 3.000 euros per persona i realitzen aquests oferiments a diferents establiments públics d'Algèria. Després, altres membres de l'organització s'encarreguen d'aconseguir tots els estris per fer el viatge, com ara l'embarcació, el combustible, el motor i un dispositiu de GPS. En un darrer terme hi ha els transportistes o patrons de l'embarcació. En aquest cas han estat arrestats dos dels darrers, un dels quals de Sierra Leone i l'altre de Gàmbia. En el seu cas, transportaven una trentena de persones cadascun, nascuts a diversos països africans com el Senegal, Mali, la Costa d'Ivori, Mauritània o Guinea, entre d'altres.
I amb aquesta crisi migratòria darrere fons, la delegació del govern a les Balears ha posat en coneixement de la Fiscalia una campanya publicitària polèmica de Vox a Menorca per esclarir si pogués constituir un delicte d'odi. Han aparegut tanques amb la imatge d'una dona amb burca a qui no se li veu el rostre al costat d'una altra amb la cara descoberta. Acompanya la imatge un missatge que diu: quina Espanya vols? Nosaltres ho tenim clar. A Menorca n'hi ha una, a Mahó, de vora una escola que ha estat vandalitzada poques hores després d'instal·lar-se. Fanny Mateu.
L'Ajuntament assegura que no té autoritat per retirar la publicitat, per això informarà a Fiscalia per si detecta un delicte d'odi. També elaborarà un informe argumentant que forma part de la coalició de ciutats contra el racisme. Héctor Pons és el batlle de Mahó.
Instar tant a l'empresa que gestiona la publicitat com en el partit, com a la pròpia delegació del govern i també a la policia local elaborar un informe, enviar-lo a les autoritats competents i a les empreses i els partits a retirar aquesta campanya que va en contra de, com dic, els valors que nosaltres defensam, els valors que el propi ple municipal va aprovar.
qui ja ha denunciat a Fiscalia és Podem, a través de la seva portaveu Cristina Gómez. Sosté que el racisme no pot quedar impune. Ara Mahó ha estat el primer partit a denunciar la seva instal·lació, perquè diuen fomenta el racisme i la xenofòbia i vol dividir la societat menorquina. L'agrupació demana que s'actuï de manera immediata i contundent. També l'associació Shabab, que aglutina marroquins, ha criticat la pancarta. El seu secretari, Younes Edmaiti, alerta dels riscos per a la convivència que provoquen aquests missatges d'odi.
La extrema derecha, pues lo que quiere es dividir un poco más la sociedad, sobre todo aquí en Menorca, que es un sitio donde siempre ha habido una buena convivencia entre los inmigrantes y los menorquines, y nunca ha habido estos conflictos, pero que pasa que ellos ya quieren destrozar un poquito este buen ambiente que hay.
En els propers dies, l'entitat es reunirà per decidir si emprèn alguna iniciativa al respecte.
Són les 7 i quart.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Els pares i mares dels infants de 5 i 6 de primària del Col·legi Maria Antònia Salvà de Son Sardina continuaran sense dur els seus fills a l'escola de la setmana que ve. No volen que el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un exalumne, faci classe als seus fills. Ho han decidit avui a hora baixa en una reunió d'una hora i mitja que ha tingut lloc al centre després d'estudiar les mesures proposades per la conselleria. Toni Sastre ha seguit aquesta trobada al centre educatiu. Toni, bon vespre. Què és el que proposen?
Les famílies comencen a estar cansades d'aquesta situació. Segons ens han contat els pares i mares, ha estat una reunió intensa, també emocionant, perquè consideren que lluiten i fan vaga per preservar la seguretat dels seus fills. No volen que Miquel Roldán, el mestre condemnat a un any de presó per assetjament, els hi faci classe. Recordem que són un total de 180 infants. Ahir, la Conselleria d'Educació va anunciar un seguit de mesures, que Roldán sempre estigui acompanyat a les classes, que no sigui el tutor de sisè, i també es va posar damunt la taula valorar fer-li una avaluació psicològica. Unes propostes que les famílies consideren del tot insuficients.
I, per part dels pares, mantenim el nostre seguiment de vaga indefinida fins que aquesta persona estigui fora d'aquest centre i d'allà on sigui, de qualsevol altre centre. No cedirem.
És més fàcil quitar a uno que a 180. Entonces, no te digo yo que le suspendan de sueldo y de todo, pero que cobre, que haga lo que quiera, pero que lo aparten mientras se arregle y se llegue a un acuerdo. Lo que no podemos estar aquí son 180 familias que los niños ya no sabemos qué hacer con ellos.
Jo crec que els nostres nins, com els de tothom, se mereixen tenir una infància feliç, segura i tranquil·la, i crec que tot aquest circ no tenen per què aguantar tota aquesta pressió mediàtica, aquest neguit, aquesta por.
Biel Cardona, que és un dels representants de les famílies, el conseller escolar del centre, demana valentia a la Conselleria d'Educació per preservar la seguretat dels infants.
Tinc confiança de que això faci pensar a tota la societat, que faci pensar les forces polítiques, que faci pensar el govern, que faci pensar el conseller, que hi ha que prendre una actuació valenta. Que això, amb valentia, es pot solucionar. Si des del govern es té la valentia, tots estarem al seu costat.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que l'actual llei estatal no permet apartar-lo de la docència, tot i que Vera va reclamar a Madrid modificar la llei d'infància. Les famílies es tornaran a reunir dimarts i no descarten prendre mesures legals.
Gràcies, Toni, per aquesta darrera hora. I l'any passat, Convivetsit va activar prop de 850 protocols per assetjament a les aules, dels quals més de 250 es varen confirmar. L'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar assegura que la implicació docent, l'ús responsable de les xarxes i el paper de les famílies podrien reduir-ne els casos.
El servei de Convivetsit el pot sol·licitar qualsevol membre de la comunitat educativa, segons explica Toni Vic, director de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar de les Balears.
A partir d'aquí s'obri una investigació on s'han de complir una sèrie de paràmetres perquè se consideri un assetjament. Hi ha d'haver una voluntarietat de fer mal, hi ha d'haver un desequilibri de poder i hi ha d'haver una reiteració en els temps.
I un miler d'alumnes han assistit a la segona edició de la jornada Viu la UIB, que ha tingut lloc avui al campus de Palma. Els nous estudiants de Menorca, Eivissa i Formentera també han rebut la benvinguda i han pogut conèixer els serveis que hi ha al campus.
A més de tota la informació, durant el recorregut, els nous estudiants han gaudit de música, un fotocall i una zona de food trucks. L'edifici Guillem Cifra ha acollit una mostra de l'Associació de Castellers Gambirots I durant la jornada s'han lliurat diferents premis promoguts pel Vicerrectorat d'Estudiants i el Consell d'Estudiants. Entre els nous alumnes de la universitat hi ha una mescla d'il·lusió, ganes i nervis.
Bueno, va bé, va bé. Vinc ara de començar una jornada transversal. I res, un poc de conèixer un poc la universitat.
Pues bastant il·lusionada, la veritat. Estic veient un munt de paradetes amb un munt d'associacions que ens estan ajudant a relacionar-nos més, a fer més pinya i també pues, a treballar alguns aspectes i algunes habilitats que ens ajudaran a la nostra vocació.
La veritat que estic un poc nerviosa, però... Bueno, és el primer dia.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Augmenta el nombre de passatgers als aeroports de les Balears. Aquest agost n'han rebut un 1,8% més que el mateix mes de l'any passat. El que més ha crescut és el de Palma, mentre que el de Menorca es manté en comparació a fa un any.
Són dades que ha ofert Aena i que mostren que són Sant Joan i varen aterrar o enlairar-se 4,7 milions de persones a l'agost, un 2,5% més. El president de l'Associació d'Agències de Viatges, Pedro Fiol, assegura que aquest augment de clients no es tradueix en més negocis per a les empreses turístiques.
El que són les segones estadies o les segones residències junt amb la visita de familiars ha pujat gairebé un 14%. Vull dir que moltes vegades aquest augment de passatgers no es tradueix talment com ho coneixen les agències de viatges amb un tipus de turista interessant per al nostre model de l'activitat pròpia de les agències de viatges.
A Mallorca, sobretot, augmenta el nombre de viatgers internacionals, mentre que els que venen d'aeroports espanyols es mantenen pràcticament igual. En canvi, Menorca i Eivissa registren descensos en el nombre de passatgers estatals, però els augments en els clients internacionals compensen i fan que el total sigui de pujades. Menorca va rebre més de 751.000 persones, un 0,2% més, i el d'Eivissa, 1,4 milions, un 2,2% més.
Les xifres també augmenten pel que fa a l'acumulat entre els mesos de gener i agost, amb increments d'entre un 1 i un 1,8% a Mallorca, Menorca i Eivissa. L'estiu ha estat de rècord al conjunt d'Espanya amb gairebé 42 milions de turistes internacionals entre juny i setembre, un 3,2% més que la temporada alta de 2024.
Pel que fa als preus, els vols es varen encarir un 20% en els trajectes internacionals i un 13% en els estatals, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Unes dades que situen l'encariment de les connexions a destinacions internacionals com el més elevat dels paquets turístics, un 7,4% per sobre dels allotjaments i el transport de viatgers per mar. Pedro Fiol ho atribueix a un increment de la demanda i dels costos operatius com el personal de les aerolínies i les taxes aeroportuàries. Aquest augment de preus en el desplaçament i l'allotjament fa que els turistes gastin manco a la destinació.
Si sumam aquesta fórmula de vol encarit més allotjament encarit, en resum, podem concloure que ha estat una de les temporades més cares de la seqüència històrica. La demanda de serveis complementaris, sobretot ja s'ha vist en restauració, excursions, activitats, s'ha ressentit degut a que el pressupost dels nostres clients, evidentment, no ha arribat per poder fer aquesta oferta complementària.
Mentre els rècords en turisme continuen, Ryanair torna a amenaçar de reduir un milió més de places a l'estiu si Aena no abaixa les taxes aeroportuàries. El Ministeri de Transport assegura que no accepta cap xantatge de l'aerolínia i que si retalla el nombre de seients, aquests seran ocupats per altres companyies.
Ha estat en una entrevista al Financial Times que Michael O'Leary, el conseller delegat de Ryanair, ha fet la nova amenaça. Arriba després d'anunciar ja una davallada de 800.000 seients aquest estiu i d'un milió per a l'hivern. Assegura que d'aquí a unes setmanes farà una roda de premsa a Madrid per detallar aquestes noves retallades. Demana a Aena que rectifiqui l'augment del 6,5% de les taxes que va anunciar, ja que considera que el resta competitivitat.
Les Balears s'han escapat de moment de les maniobres que afecten sobretot els aeroports de Vigo, Santiago de Compostela, Astúries, Saragossa i les Illes Canàries.
Si no es compleixen les previsions del govern central i cap altra companyia no assumeix els seients que l'aerolínia deixarà lliures, la reducció de la capacitat aeroportuària a Espanya seria d'un 16%.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
L'IPC baixa fins al 3,2% a les Balears. El mes d'agost són 3 dècimes de l'anterior taxa interanual del mes de juliol, segons ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. La comunitat continua liderant l'augment de preus per al consum a tot l'estat.
A les Illes els preus continuen més alts que fa un any, especialment en habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles. En aquests casos, la pujada frega el 6%, però es compensa amb altres preus, com són el cas de vestit i calçat, que es mantenen pràcticament igual que fa un any, i dels mobles, l'oci i la cultura. En el conjunt de l'Estat, l'IPC es va mantenir estable a l'agost i se situa en el 2,7%.
Un preu que no deixa de créixer és el de les joieries i la bijuteria. Des que va començar l'any ho ha fet més d'un 20%, però les pujades ja varen començar l'octubre del 2023 i encara no s'han aturat. L'encariment va lligat a l'elevat preu d'una de les principals matèries primeres de la joieria, l'or, que assoleix màxims històrics, prop de 100.000 euros al quilo.
Fa 25 anys el quilo anava a 11.000 euros, és a dir, s'ha multiplicat per 9. El problema que tenen les joieries, tal com explica Toni Grau, de la botiga Pinya Grau de Palma, és que fer les joies té un cost molt elevat.
Un poco complicado hacer negocio a comprar el oro a precio de hoy. Sería muy difícil. Entonces, lo bueno que tenemos nosotros es una trayectoria de 70 años. Tenemos bastante stock. Vamos surtiendo de ahí y también lo que hacemos es piezas que vemos que no se venden, pues las reciclamos ese oro.
Tot i aquests preus elevats, els economistes alerten que abans d'invertir és important tenir cultura financera i conèixer la situació de cadascú. Pau Montserrat és economista a l'empresa Futur Legal.
És que ara mos escolti, i perquè el preu de so, veu que el preu de so ha arribat a 100.000 euros el quilo, decideix que invertir, aquest jo li diria, no invertesqui, ni se t'ocorri, perquè acabes de conèixer un actiu i vols invertir en el moment en què surts en el mitjà de comunicació perquè ha arribat a màxims. Aquest no és el moment.
En cas de voler invertir o no, recomanen fer-ho amb uns dobbers que no es necessitin a curt termini i deixar-los un temps mínim de 10 anys.
I el Consell d'Administració del Banc Sabadell rebutja per unanimitat l'OPA del BBVA i recomana als seus accionistes que hi tenen la darrera paraula no acceptar-la. Segons un informe remès per l'entitat catalana, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors el preu que s'ofereix no és l'adequat.
De fet, considera que l'oferta infravalora molt significativament el projecte i les seves perspectives de generació de rendiments per a l'accionista en solitari. Ara el futur està en mans dels seus accionistes, a qui s'ha dirigit directament el president de l'entitat, Josep Oliu. Perquè l'OPA tingui èxit, ha d'aconseguir el sí de la meitat dels vots.
Esta operación concreta, esta oferta concreta de OPA, que nació muerta, ya solo queda una cosa, y es que la entierren los accionistas.
El Consell d'Eivissa i l'Ajuntament de Sant Joan han precintat avui un establiment turístic il·legal situat a Benirràs que, a més, oferia servei de centre de ioga sense llicència.
Durant el precinte d'avui s'ha constatat que la propietat no havia demolit diverses casetes de fusta que havia instal·lat en sòl rústic. En canvi, la policia local hi ha trobat persones allotjades. A més, l'espai mantenia la cartelleria pròpia de centre de ioga, on diverses persones s'han identificat com a clients. Aquest és el primer precinte d'una activitat il·legal que es fa dins el marc del pla de xoc de lluita contra l'intrusisme que va arrencar a principis d'estiu. En inspeccions prèvies, el Consell d'Eivissa havia proposat una sanció de 250.000 euros per activitat turística il·legal. Al seu torn, l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja ha multat en 165.000 euros addicionals els responsables de l'activitat no autoritzada de centre de ioga.
I el Consell d'Eivissa ha identificat un home de 87 anys que feia de taxista pirata sense assegurança i sense l'ITB. En concret, els inspectors varen sorprendre el conductor quan oferia un servei des de Calabassa a Sant Antoni per 55 euros, un trajecte que si es fa amb un taxi oficial no passaria dels 20 euros.
La institució insular fa una crida a no fer ús d'aquest tipus de transports perquè és una manera innecessària, diuen, de posar la vida en risc, ja que hi ha molta oferta de transport públic a l'illa, han explicat a Roberto Algaba, director insular de transports.
Escogimos a una persona que además llevaba un coche sin seguro y sin ITV, que ofrecía un viaje desde Calabassa a Sant Antoni por 55 euros. En este pack les vendía una foto en otra playa y la sorpresa es que era un hombre de 87 años, ¿no? Entonces, pues esto nunca había ocurrido.
I a Formentera, la Guàrdia Civil ha detingut un home per amenaçar vianants amb una arma simulada. Elena Trinidad.
Se li acusa d'un presumpte delicte d'amenaces, alteració greu de l'ordre públic i atemptat contra els agents de l'autoritat. Els fets es varen produir dijous al matí a la localitat de Sant Ferran, on l'home de 38 anys i origen magrebí estava amenaçant els vianants amb una arma que portava a la mà. El detengut també va entrar a diversos comerços amb la mateixa actitud intimidatòria. Quan la Guàrdia Civil el va localitzar, també els hi va amenaçar amb l'arma. Llavors els agents varen treure les seves pistoles i finalment el pogueren detenir i comprovaren que l'arma que portava el detengut era simulada.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern no descarta prorrogar els pressupostos actuals fins a les eleccions autonòmiques de 2027 si no aconsegueix els suports necessaris.
Dos mesos després d'aprovar els de 2025, s'estan elaborant els comptes autonòmics per l'any que ve. L'objectiu, diu el portaveu del govern, Antoni Costa, és aprovar-los abans que acabi l'any. Tot i això, preveuen la possibilitat de prorrogar-los si Vox, que enguany els ha donat suport, eleva les exigències.
Són prorrogables fins a maig del 2027, si fos necessari. Conclusió, si intenció del govern és aprovar els pressupostos pel 2026 perquè són beneficiosos pels ciutadans de les Illes Balears. Però si no s'aprovassin, tampoc passarà res. Gestionarem uns pressupostos prorrogats i punt.
Costa és conscient que s'hauran de negociar, però preveu que sigui una tasca més fàcil que enguany.
L'ONG Caminando Fronteras assegura que l'agost ha estat un mes molt complicat en la ruta migratòria entre Algèria i les illes, amb una quarantena de migrants desapareguts i una víctima mortal.
L'activista Elena Maleno, de visita avui a Palma, ha assegurat que la ruta algeriana és l'única de l'estat espanyol en què viatgen persones procedents dels països de la Banya d'Àfrica.
I augmenta el nombre de passatgers als aeroports de les Balears.
Aquest agost n'han rebut un 1,8% més que el mateix període de l'any passat. El que més ha crescut és el de Palma, mentre que el de Menorca es manté en comparació a fa un any. També han augmentat els preus dels vols, s'encareixen un 20% els internacionals i un 13% els estatals, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Segons el president de l'Associació d'Agències de Viatges, Pedro Fiol, ha repercutit en els serveis complementaris.
Poden concloure que ha estat una de les temporades més cares de la seqüència històrica. La demanda de serveis complementaris, sobretot ja s'ha vist en restauració, excursions, activitats, s'ha ressentit degut a que el pressupost dels nostres clients, evidentment, no ha arribat per poder fer aquesta oferta complementària.
I els pares i mares dels infants de 5a i 6a de primària del Col·legi Maria Antònia Salvà de Son Sardina continuaran en peu de guerra fins que el mestre condemnat per assetjament a un menor no abandoni al centre educatiu.
S'han reunit amb l'Associació de Famílies de l'Alumnat a l'escola avui hora baixa. Consideren que les mesures adoptades per educació, com deixar el mestre fent suport i no de tutor, a més de valorar fer-li una avaluació psicològica, són insuficients. Per això, la setmana que ve tampoc duran els fills a l'escola. És un pare afectat.
Jo crec que els nostres nens, com els de tothom, se mereixen tenir una infància feliç, segura i tranquil·la. I crec que tot aquest circ no tenen per què aguantar tota aquesta pressió mediàtica, aquest neguit, aquesta por.
I el Port de Maó protesta avui a Arbaixa en contra del procés de privatització d'amarraments.
Està convocada la protesta per l'associació Adjoncat. Reclamen que s'aturi el procés d'autoritat portuària perquè creuen que la privatització expulsarà els residents i beneficiarà més el lloguer turístic al port. Temen que les empreses privades hagin de fer grans inversions i que pugin els preus dels amarraments.
Després de la crònica esportiva connectarem en directe amb Menorca i també serem al Teatre Principal de Palma, motiu de la Diada de Mallorca. En aquests moments, el Consell de Mallorca atorga 13 medalles d'honor i gratitud, entre d'elles a l'expresident Francesc Antic, que va morir enguany, 9 premis Jaume II, un fill adoptiu i 2 de predilectes. Això serà després dels esports. Passen 3 minuts de les 7:30, la crònica esportiva.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
L'Illes Balears Palma Futsal torna a jugar a casa, Toni, i serà a les 9 del vespre contra el Còrdoba.
Així és, som morres per segona vegada en 7 dies a un Illes Balears que, si guanya avui, el 5 andalús es posaria com a líder, això sí, provisional de la competició. De la darrera hora de l'equip d'Antonio Badillo, mos informa en directe Gavi Fortes. Gavi, bon vespre.
Bon vespre, des del Palau Municipal d'Esports de Som Mos, tercera jornada de Lliga, tercer partit en 7 dies i entre dos equips que tenen 4 punts fruits d'una victòria i un empat. El Palma arriba després d'haver empatat en aquesta pista contra el Cartagena i de guanyar el darrer partit a la pista del Valdepeñas, mentre que el Córdoba va empatar amb el Movistar Inter i va haver de guanyar el Pozo a Múrcia. Badillo podrà comptar amb Denis Cavalcanti, el porter brasiler, que ha arribat avui matí després de volar tota la nit des del Brasil, passant per Madrid i cap a Palma, després d'arreglar temes burocràtics de visat. Sense descansar, ha anat a entrenar i ha entrat a la convocatòria per al partit d'avui. Per la seva part, Emanuel Santoro, el tècnic del Córdoba, no podrà comptar per lesió amb Pablo del Moral i Arnaldo Baez. Tot preparat, tot a punt, nova jornada de Lliga, la tercera abans de l'aturada per seleccions, a partir de les 9 a IB3 Ràdio, el partit entre l'Illes Balears Palma Futsal i el Córdoba, Patrimoni de la Humanitat.
Pel que fa al Real Mallorca, apura la posada a punt de cara al partit que dilluns jugarà a Cornellà al Prat davant el sorprenent espanyol de Manolo González. Els pericos són cinquers en 7 punts, fruit de 2 triomfs i un empat. A més, l'estadística d'enfrontaments a primera entre Espanyol i Mallorca és força dolenta pels interessos vermells. De 29 vegades que s'han enfrontat tant a Sarrià com a Montlluí com a Cornellà al Prat, el balanç és de només 4 triomfs del Real Mallorca. És més, a l'actual recinte on juga els seus partits l'Espanyol, l'estadística també és dolenta. De 8 partits només s'ha guanyat un, ha empatat un altre i perdut la resta. En definitiva, missió complicada per un Real Mallorca que demà recupera Dani Rodríguez pels entrenaments després de 10 dies de baixa per càstig del club. I precisament sobre Dani Rodríguez se li ha demanat avui a Manu Morlanes, protagonista del programa Espostres, i això és el que ha dit el migcampista vermell.
Situación incómoda para nosotros también como compañeros, como trabajadores, ¿no? De un sitio que se hable del club de la situación dentro del vestuario de esta manera, que reconocer errores también es de buenas personas. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues mañana creo que se incorpora Dani y vamos a tratar entre todos pues de hacernos fuertes y de que esto, pues bueno, cuando miremos atrás al final de temporada quede como un punto ahí, un punto oscuro, pero que no haya hecho mella en el resto de la temporada.
I també se li ha demanat pel partit de dilluns davant l'Espanyol.
Es un equipo que tiene muy claro lo que juega. Al final también, bueno, ha tenido también, además de que han hecho grandes partidos, pues dentro del fútbol tienes que tener también ese golpe de suerte, ¿no? De marcar goles en los últimos minutos, como también nosotros tuvimos el año pasado en muchos partidos, pero no por ello quita el gran trabajo que están haciendo, que vienen haciendo ya desde la temporada pasada, desde la segunda vuelta, y bueno, va a ser un partido muy complicado.
Les paraules de Manu Morlanes, avui protagonista en directe a Espostres. Per part del conjunt blanquiblau, sentim el central del conjunt de Manuel González, Fernando Calero.
Está claro que queremos seguir sumando. Creo que cuando todo viene de cara es más fácil, hay más felicidad y todo viene rodado, pero sabemos que este lunes el partido va a ser súper complicado y tenemos que hacerlo igual o mejor que lo que estamos haciendo hasta ahora.
I ja per acabar el bloc del Real Mallorca, ja tenim constància d'un horari de Lliga de la jornada número 9, quan el Mallorca visitarà el Sevilla. Serà dissabte, dia de 8, a les 2 del migdia. L'Ou d'Eivissa, parlant de Primera Federació, ja se'n meravella, on jugarà demà davant del conjunt local amb la intenció de mantenir el seu casiller ple de punts. Un partit del que Paco Gémez, tenint local, espera que el seu equip jugui millor.
Sobre todo en cuanto a aquellos tengan el concepto de qué es lo que han hecho, si lo han hecho bien o si lo han hecho mal, y sobre todo qué es lo que podemos hacer para mejorarlo, ¿no?
I ho afrontaran les baixes de Frank Castillo i del porter Javi Berman. Això sí, Bebé ha viatjat amb la resta del grup. I del rival de demà, avui ha parlat un dels seus jugadors importants, Carlos Lerma.
Un Ibiza agresivo, un Ibiza muy presionante en bloque alto, un Ibiza con capacidad para asociarse. Al final son la seña de identidad de Paco, en este caso, de su entrenador. Él ha demostrado a lo largo de su trayectoria que lo que le gusta es jugar bien, y él entiende que después de jugar bien es cuando te llega el resultado.
Per altra banda, club i ajuntament han firmat avui el conveni d'ús de camises. Mos dona més detalls el nostre company Raúl Medrano.
Un conveni que era un secret a veus, però que s'ha firmat avui. La UDE gaudirà de l'ús de camises dues temporades fins al juny de 2027, ampliables a dues més. A més, es crearà un equip de feina en vista a la viabilitat de la firma d'un conveni de llarga durada, circumstància que permetria al club la reforma integral de camises o fins i tot la construcció d'un nou estadi.
La segona federació demà juga un representant del futbol balear a la categoria del grup tercer. L'Andrés rebrà la visita del Barça Atlètic a la Plana, i pel que fa al grup balear de la tercera federació, demà juguen 5 partits corresponents a la segona jornada. A les 5, Santaní Mercadal, a les 6, Roldán Molinar Felanits, a les 7, 3 partits, el Cudi Cardassà, Son Cladera, Manacor i Portmany Penya Esportiva. Parlant de bàsquet, l'Est de Menorca disputa demà el trofeu Ciutat de Mahó. El conjunt de Vintalbes veurà les cares amb un rival de la Lliga ACB. Una història del bàsquet espanyol, com és el Joventut de Badalona. Enric Rubio com a principal reclam. Dit això, l'Est està encara en fase de construcció. Li queda molta feina per fer i dos fitxatges més per completar el roster de 12 llicències. Javi Zamora es l'entrenador de l'Estia.
Bueno, el equipo no está cerrado. Tenemos ahora mismo 10 fichas y espero que en las próximas horas, días, podamos incorporar un nuevo jugador, ver cómo queda la estructura, y espero podamos cerrar la plantilla con 12 jugadores.
I en tenis, demà comença a Marbella l'eliminatòria entre Espanya i Dinamarca de la Copa Davis amb Jaume Antoni Munà a la convocatòria feta per David Ferrer i que jugarà com a número 1 a individuals. Ho farà en primer lloc davant del danès Elmer Mueller. Sentim el mallorquí.
Creo que desde que llegamos aquí he ido de menos a más. La parte, obviamente, de la gestión emocional y de representar a tu país como número uno, estar ahí. Pero creo que la he trabajado, creo que estoy preparado para ello. Así que con muchísima ilusión, mucha más ilusión que presión, con muchas ganas de que esto ya empiece.
I tancam en ciclisme amb una nova etapa de la Vuelta a Espanya sense incidències. El belga Jasper Philipsen ha sumat el seu tercer triomf a la Vuelta després de guanyar l'esprint la 19a etapa en Terrueda i Guijuelo. A la general, en mallot vermell continua ser Joan Vingegaard, que això sí, li treu ja 44 segons al portuguès Joao Almeida gràcies a la bonificació en un esprint especial. Amb aquest punt de ciclisme el deixem aquí, però tornem a les 9 amb la transmissió en directe del partit de l'Illes Balears Palma Futsal i el Córdoba.
Gràcies, Toni. 7:42, una petita aturada i tot d'un anam en directe a Mahó.
Mon cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 150 anys del poema El Pi de Formentor. Consulta el programa complet a consellemallorca.es.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, pogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Tens més de 60 anys? El Consell de Mallorca t'ofereix viatges culturals, diades de ball en línia, trobades i fins i tot una fira només per a tu.
Ara és el torn de les estades d'hotel. 3 dies i 2 nits, plans d'activitats i tot inclòs, amb el 75% del cost finançat pel Consell. Apunta't fins al 17 de setembre a la nostra web.
Amb el Consell de Mallorca, el millor encara està per viure.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 44 minuts a aquesta hora i des de les 7 té lloc una protesta al Port de Mahó en contra del procés de privatització d'amarraments que té en marxa Autoritat Portuària. Està convocada per l'associació Adjoncat. Connectam en directe amb el Port de Mahó. Ja hi ha Blai Barber. Blai, bon vespre. Encara continua aquesta protesta?
Bon vespre, i doncs encara continua aquesta protesta. Una vintena de vaixells estan navegant aquí al port de Mahó, mentrestant també estan baixant els gegants, i és que coincideix amb aquests actes de les festes que es van haver de posposar. Aquesta manifestació l'organitza l'associació Adjoncat en contra del procés que pretén Autoritat Portuària de privatitzar molls i deixar la gestió directa pública que fins ara s'havia fet i que, per tant, passin en mans d'empreses privades. Temen des d'aquesta associació que això pugui expulsar els locals que fins ara havien tingut barca i gaudien d'una nàutica social. Demanen mantenir aquests amarraments socials, garantir que la gent local pugui tenir barques, crear més amarraments i evitar que el port de Mahó acabi en mans només dels rics, diuen. Volen seguir navegant, i això ho hem vist en alguns dels cartells que hi ha que duen aquestes barques posades com SOS Nàutica Social, volem seguir navegant, un port per a tots, i aquest és l'ambient que es viu ara mateix aquí al port de Mahó, mentre també els gegants i la banda de música està baixant. Escoltem alguns dels membres de l'associació Adjoncat opinant sobre aquesta situació.
De poc ençà, pues, l'únic que fan és estar privatitzar, i nosaltres no tenim dret ja a res. Tots els que tenim barquetes petites, sobretot, fins a 8, 7, 5, 6 metres, estan llevant els amarres. Tot en favor, supos que, de les nàutiques...
Es port de Mahó, tot era per la gent de Mahó. Ja no tenim res. Hi havia les cotxeries, els magatzems que deien, tot gent de Mahó. Ja no tenim res, tot s'apela i s'apela.
Gràcies, Blai Barber. En directe des del port de Mahó, i desenes de professionals sanitaris s'han concentrat avui davant el centre d'atenció primària de Sant Antoni com a mostra de condemna pels darrers episodis de violència que patiren dues facultatives. Dia 26 d'agost, un cas que es troba als jutjats.
Demanen que revisi de manera urgent el protocol existent i exigeixen que es posi en marxa un pla real de prevenció contra la violència sanitària dirigida a tots els facultatius sanitaris. Asseguren que els episodis de violència contra els professionals d'aquest sector augmenten i denuncien la passivitat de l'administració. Carlos Rodríguez és el portaveu del Col·legi de Metges a les Pitiuses i anima els afectats a denunciar.
Si tú denuncias y va adelante la denuncia y se hace justicia y cae todo el peso de la ley sobre el agresor, esta persona no reincide. Sin embargo, cuando tú recibes una agresión de cualquier tipo y no denuncias, se ha demostrado estadísticamente que los agresores reinciden.
La jutgessa que instrueix la causa sobre la gestió de la Dana per part de la Generalitat Valenciana eleva a 229 el nombre de víctimes mortals. És una més que la que es consideraven fins ara. S'ha afegit al recompte el nadó de la dona embarassada de 6 mesos que va perdre la vida en les Riuades.
Tot i així, la investigació continua per 228 homicidis per imprudència. D'altra banda, la magistrada ha demanat a Punt i a Televisió Espanyola el vídeo de la reunió del CECOPI del dia de la Dana, el 29 d'octubre. La televisió pública estatal va emetre fa uns dies imatges de la trobada en què se sent l'exconsellera Salomé Prades, que donava instruccions per elaborar un missatge d'alarma per enviar als telèfons mòbils de la població. Fins una hora i mitja després no es va enviar quan moltes víctimes ja havien mort.
Les novetats judicials arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat una remodelació del seu gabinet. Dia 5 de novembre deixarà el càrrec el vicepresident segon, el tinent general Francisco José Gan Pampols, que ha estat l'encarregat de la reconstrucció després de la Dana.
El president de la Generalitat ha recordat que el fitxatge de Gan Pampols tenia data d'entrada, que va ser precisament el novembre, just a la remodelació anterior que va fer Mazón després de la Dana, i que ara s'ha acabat aquest termini, que farà un any de la tragèdia, segons ha explicat el mateix Mazón.
Todo el mundo sabía cuando el teniente general Gampan Pol se hizo cargo de la vicepresidencia segunda para la reconstrucción económica y social, que tenía un punto de inicio y un punto de final para dejar absolutamente consolidada toda la gran operación de recuperación y que, por tanto, será el día 5 de noviembre.
El PSOE denuncia la gestió de Mazón pel que fa a la Dana, a qui, per cert, la jutgessa ha tornat a demanar que declari de manera voluntària per explicar el seu paper al capdavant de l'emergència. No el pot citar perquè és aforat. Diana Morant és la secretària general del PSOE valencià.
Muy probablemente lo que sabe el señor Mazón es que delante de sede judicial y no podrá sostener todas las mentiras que nos ha ido sosteniendo durante estos 10 meses y medio. Tampoco la señora Susana Camarero.
I l'agència tributària considera que Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va cometre dos delictes contra la hisenda pública pel valor de 350.000 euros.
El digital El Plural ha publicat els àudios dels pèrits de l'agència tributària que li feren la inspecció davant la jutgessa que instrueix el cas. Amb dos tècnics es reafirmen en el fet que l'empresa de González Amador va fer factures falses. Aquesta és la declaració d'una de les inspectores Hisenda davant el jutge.
Esa factura no responde a la realidad de los servicios porque esos servicios no se han prestado, es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación. De tal manera que esto nos lleva a concluir que esta es una factura falsa que ha sido utilizada para reducir la carga fiscal. Como tenía mucha carga fiscal ese año porque tenía muchos beneficios, pues una forma de hacerlo es mediante la recepción de facturas falsas.
Isabel Díaz Ayuso ha recriminat al PSOE la seva obsessió, diu, amb el seu entorn personal. Assegura que la Comunitat de Madrid fa dècades que fa feina amb l'empresa Quirón, on treballa la seva parella, des d'abans que iniciassin la relació.
Yo les voy a pedir permiso a los señores de la oposición para que me digan con quién puedo salir, porque verán, si tenemos en cuenta que la Comunidad de Madrid se relaciona cada año con 130.000 empresas, muchas de ellas, a su vez, tienen ayudas, subvenciones de la administración, es decir, yo no puedo salir con nadie que se relacione con la empresa en la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿con quién puedo salir? ¿Con el hermano de Pedro Sánchez, que no le he visto la inspección fiscal?
9 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit internacional. Continua l'estira i arronsa entre Espanya i Israel després de l'aprovació del paquet de mesures per aturar el genocidi a Gaza. Avui el ministre Félix Bolaños ha retret a Benjamin Netanyahu que acusi Pedro Sánchez d'amenaces genocides en l'extermini que realitza a Gaza.
És la reacció del govern espanyol després que el primer ministre israelià acusés Pedro Sánchez de promoure el genocidi a Israel amb les mesures preses aquesta setmana per pressionar el país hebreu per aturar els atacs a Gaza.
El gobierno de España desde el primer momento condenó firmemente los ataques terroristas de Hamas. Ha pedido siempre la liberación de los rehenes de manera incondicional y también estamos condenando el exterminio que se está llevando a cabo por parte de las autoridades israelíes con el pueblo, sobre todo el pueblo gazatí. Y me resulta muy sorprendente que el señor Netanyahu acuse a Pedro Sánchez o a nadie de genocidio. Él, el señor Netanyahu.
Bolaños també ha defensat avui que el dret a la protesta contra les accions d'Israel són perfectament compatibles en la celebració de la Vuelta a Espanya de ciclisme i garanteix que se'n podrà celebrar en normalitat la darrera etapa a Madrid i tot i la convocatòria per sortir al carrer per rebutjar la presència de l'equip israelià a la competició.
Precisament l'Audiència Nacional ha rebutjat la denúncia d'una associació israeliana contra els promotors de les protestes a aquesta carrera.
El jutge Santiago Pedraza ha decidit no admetre la denúncia que l'associació ACOM va presentar per delicte d'odi contra partits i promotors de les protestes en favor de Palestina. El magistrat entén que no hi ha delicte d'odi i a més recorda que cap dels altres delictes denunciats per l'entitat pro-israeliana, com a desordres públics o lesions, són competència de l'Audiència Nacional.
I la flotilla Global Sumo, que es dirigeix a Gaza amb l'objectiu de fer arribar ajuda humanitària als habitants de la franja, preveu arribar-hi d'aquí a 2 setmanes.
Ara, la vintena de barques que la integren es troben a Tunísia, d'on esperen salpar entre avui i demà. Justament demà s'ha convocat a Palma una concentració per mostrar el rebuig al desplaçament forçós de la població a Gaza i els atacs a la flotilla Global Sumo de Tunísia. Serà a les 7 del capvespre, davant la delegació del govern central a les Illes, al carrer Constitucional, detenció de Palma i ho organitzen les marxes per Palestina a Mallorca i el moviment global de Gaza.
Hi ha estat detingut el presumpte assassí de l'activista ultraconservador estatunidenc Charlie Kirk, ho ha anunciat el president Donald Trump.
We have him.
Ho ha dit a la cadena Fox, on també ha especificat que hi ha una segona persona arrestada que l'hauria ajudat a escapar del lloc dels fets, anunci que arriba poques hores després que l'FBI hagués publicat imatges del sospitós fugint del tiroteig que va acabar en la vida de Kirk a la Universitat de Utah. I la defensa de Jair Bolsonaro anuncia que recorrerà contra la condemna a 27 anys de presó, a la qual li han posat la Cort Suprema per intentar un cop d'estat contra Lula da Silva l'any 2023. 6 minuts per arribar a la les 8, anant cap al teatre principal. A motiu de la Diada de Mallorca, el Consell de Mallorca atorga en aquesta hora 13 medalles d'honor i gratitud, 9 premis Jaume II, un fill adoptiu i 2 de predilectes. Entre els guardonats hi ha Joan Llull, Jeroni Albertí i Pi Cornell i Joan Company, entre molts altres. Seguint l'acte, al Teatre Principal de Palma hi ha Mar Escandell. Mar, bon vespre. Has pogut parlar abans amb algun premiat, que és el que t'han dit?
Bon vespre. Sí, abans de començar l'acte hem parlat amb alguns dels guardonats i tots coincideixen en destacar l'emoció i l'agraïment per aquest reconeixement. El pintor Lluís Maraver ha estat nomenat fill adoptiu de Mallorca. Resident a Binissalem, amb més de 50 anys de trajectòria, ha vinculat sempre la seva obra al viatge i a la solidaritat. Ens deia que se sent molt orgullós que l'illa que l'ha acollit sigui també la que li reconeix la seva feina.
Es la tierra que me ha acogido, donde he echado raíces, donde mis hijos han nacido en Binissalem, así que yo aquí me siento en mi propia tierra. Por lo tanto, lo de que me hayan adoptado, pues encantado.
També han estat reconegudes les germanetes dels pobres per la seva tasca amb les persones majors més vulnerables. La seva representant, Sor Maria Pilar, ha agraït la feina de les germanetes.
Conocer la presencia de las hermanitas durante tanto tiempo aquí y nosotros muy agradecidos por que continúan la labor que nosotros emprendimos recogiendo a las personas mayores, cuidándolas con cariño y hasta el fin de sus días.
Just l'any de la seva pèrdua, Francesc Antic, expresident del govern i figura clau de la política, ha rebut la medalla d'honor i gratitud. El seu fill, Pep Antic, ha explicat la seva emoció de la família i destacant la seva trajectòria.
Molta feina, tota sa vida. Jo des de petit el vaig veure dedicat a sa política, ja tenc 30 anys, i tota sa vida hi va ser, i ja era d'antes, i molt contents. No? Ell està molt orgullós, de fet, des de que s'ha mort, tot els reconeixements han estat positius.
Un acte emotiu que ha comptat amb la presència de la presidenta del govern, Marga Proens, i el president del Consell, Llorenç Galmés, i també amb els principals líders de l'oposició que han volgut deixar de banda la polèmica sobre la data de la diada per retre homenatge als premiats, especialment Francesc Antic.
Gràcies, Mar, i com cada divendres acabam en les estrenes cinematogràfiques, ho feim en Sandra Martínez.
Pero tengo fe en que algún día alguien conocerá de aquel que nos contaba grandes historias, la que nunca quiso contar.
Molt abans d'escriure El Quixot, Miguel de Cervantes va estar empresonat a l'Alger. En va intentar fugir 4 vegades i va acabar quedant lliure i sense represàlies. Com s'ho va fer? Segons El Cautivo, gràcies a la seva relació amorosa amb Hassan Bajá, el governador de la zona. Amenábar creu que aquesta és la teoria més plausible i la més interessant per fer-ne una pel·lícula. A més, afegeix el director, com a creador i com a gay, volia trobar-hi aquesta connexió. I això és el que veiem a la pel·lícula, un biòpic fantasiós entre Espartac i Gerasat, que diuen no acaba de trobar el to.
Estas son tus calles.
No, son tus calles que debes proteger.
Es va poder veure l'Atlàntida, ja venia de Cannes i ara ens arriba als cinemes. Parlem d'Eddington. És una lectura satírica i brutal de la crisi de valors dels Estats Units que protagonitzen Joaquin Phoenix, Pedro Pascal i Emma Stone. La dirigeix Ari Aster, un dels nins prodigis del cinema americà actual, que després de deixar la seva empremta a Hereditary o Midsommar, prova ara amb aquesta caricatura tan atractiva com terrorífica d'un món que es deixa enlluernar per la ignorància.
¿No os parece extraño? En este sitio, justo en este sitio, aquí estoy.
Canviar del Festival de Sitges, i això són paraules majors, la Ley de Jenny Penn és una pel·lícula de terror psicològic ambientada en un geriàtric. Allà hi arriba, després de patir un ictus i a contracor, un jutge que serà testimoni de com un altre dels residents i la seva Pepa, Jenny Penn, sotmeten a la resta sense que ningú faci res. Diuen que funciona com a thriller clàssic de víctima i butxí i també com a reflexió amarga sobre la bellesa.
Quiero intentarlo. Quiero intentar volver a clase.
Sigue mi voz adapta una altra vegada als supervendes a través de Mi Ventana, d'Ariadna Godoy, i de ben segur no decebrà els seguidors del dark romance, aquestes històries d'amor en gent amb molts de traumes, perquè asseguren que és una pel·lícula adolescent més que digna, que a més apel·la a la importància de la salut mental.
Respiració de la boira, quarta forma.
Respiració de l'insecte, dansa de la papallona.
I si sou fans de Guardians de la Nit, aquest manga convertit en anime cap al cinema falta gent. És la primera d'una trilogia d'aquesta saga, de la qual se n'han publicat més de 150 milions de còpies arreu del món. Au, venga, que el setembre és mancot setembre. Segudet al cinema. Repasseu i segur que trobeu.
Són les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest divendres, dia 12 de setembre, en què el govern ha dit que no descarta prorrogar els pressupostos actuals fins a les eleccions autonòmiques de 2027 si no aconsegueix Aina Riera els suports necessaris.
Dos mesos després d'aprovar els de 2025 s'estan elaborant els comptes autonòmics per l'any. L'objectiu, diu el portaveu del govern, Antoni Costa, és aprovar-los abans que acabi aquest any. Tot i això, preveuen la possibilitat de prorrogar-los si Vox, que en guany els ha donat suport, eleva les exigències.
Són prorrogables fins a maig del 2027, si fos necessari. Conclusió. Si intenció del govern és aprovar els pressupostos pel 2026 perquè són beneficiosos pels ciutadans de les Illes Balears. Però si no s'aprovassin, tampoc passarà res. Gestionarem uns pressupostos prorrogats i punt.
Costa és conscient que s'hauran de negociar, però preveu que sigui una tasca més fàcil que enguany.
L'ONG Caminando Fronteras assegura que l'agost ha estat un mes molt complicat en la ruta migratòria entre Algèria i les Illes, amb una quarantena de migrants desapareguts i una víctima mortal.
L'activista Elena Maleno, de visita avui a Palma, ha assegurat que la ruta algeriana és l'únic de l'estat espanyol en què viatgen persones procedents dels països de la Banya d'Àfrica.
Cuando una persona que ha pasado, que sale de Somalia, que pasa por Libia, que pasa por Túnez, que ha pasado por tantas cosas, se tiene que montar una patera en Argelia, a lo mejor lo que ve es que le está la gendarmería pisando los talones y no ve que hay mala meteorología, ¿no?
Aumenta el nombre de passatgers als aeroports de les Illes Balears.
Aquest agost n'han rebut un 1,8% més que el mateix mes de l'any passat. El que més ha crescut és el de Palma, mentre que el de Menorca es manté en comparació a fa un any. També han augmentat els preus dels vols, s'encreixen un 20% els internacionals i un 13% els estatals, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Segons el president de l'Associació d'Agències de Viatges, Pedro Fiol, ha repercutit en els serveis complementaris.
Podem concloure que ha estat una de les temporades més cares de la seqüència històrica. La demanda de serveis complementaris, sobretot ja s'ha vist en restauració, excursions, activitats, s'ha ressentit degut a que el pressupost dels nostres clients, evidentment, no ha arribat per poder fer aquesta oferta complementària.
Els pares i mares dels infants de 5è i 6è de primària del Col·legi Maria Antònia Salvà de Son Sardina continuaran sense dur els seus fills a l'escola la setmana que ve.
No volen que el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un exalumne, faci classe als seus fills. Ho han dit avui a hora baixa en una reunió d'una hora i mitja després d'estudiar les mesures proposades per la Conselleria d'Educació. Consideren que les mesures adoptades per educació, com deixar el mestre fent suport i no tutor i valorar fer-li una avaluació psicològica, són insuficients. És Biel Cardona, portaveu de l'Associació de Famílies de l'Alumnat.
Tinc confiança de que això faci pensar a tota la societat, que faci pensar les forces polítiques, que faci pensar el govern, que faci pensar el conseller, que hi ha que prendre una actuació valenta. Que això, amb valentia, es pot solucionar. Si des del govern es té la valentia, tots estarem al seu costat.
I una vintena de vaixells s'han concentrat avui a la baixa al port de Maó per protestar en contra del procés de privatització d'amarraments.
Una concentració que ha estat convocada per l'associació Joncat reclamen que s'aturi el procés d'autoritat portuària perquè creuen que la privatització expulsarà els residents i beneficiarà més el lloguer turístic al port. Temen que les empreses privades hagin de fer grans inversions i que pugin els preus dels amarraments.
De poc ençà, doncs, l'únic que fan és estar privatitzar, i nosaltres no tenim dret ja a res. Tots els que tenim barquetes petites, sobretot, fins a 8, 7, 5, 6 metres, que estan llevant els amarres, tot en favor, supos que, de les nàutiques.
I l'associació Siloé, les germanetes dels pobres o les dones margeleres de Sa Pobla, també el